col·lectiu que comentava.
Arribam així a les 6 i 4 minuts. Recordeu que nosaltres tornem en tota l'actualitat, però ja serà l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Toni Traveria et proposa un programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Comença Incorporació Immediata.
IBEX 35, Dow Jones, accions, valors, risc, renda fixa, renda variable, gestió de carteres, volatilitat... Són termes vinculats al món de la borsa i també de les finances. I és que avui, efectivament, volem parlar del mercat de valors i també dels assessors i gestors financers. Volem saber, entre altres coses, com es formen i també com fan feina en el seu dia a dia. Benvinguts, començam. D'entrada, tindrem com és costum la fitxa tècnica i, posteriorment, la secció coneguda com Característiques de la formació, en aquest cas, en participació via telèfon de Xavier Brun, en qualitat, en condició de codirector del màster universitari en mercats financers que s'imparteix a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. També a l'equador del nostre espai, com també és habitual, la valoració social de la professió a través de l'enquesta al carrer per continuar ja la segona mitja hora del programa amb la secció El dia a dia de la professió amb dos professionals, valgui la redundància, d'una banda Lluís García Langa, president i assessor de Cidi Clair SICAP, i d'altra banda amb Robert Casajoana, igualment assessor i gestor financer, en aquest cas d'SLM. Ells mateixos, García Langa i Casajoana, a la recta final del nostre espai, a la secció dels pros i contres, ens diran de manera molt breu i resumida, justament, el millor i el pitjor del seu ofici. Esperant, idò, que la cotització del programa vagi pujant al llarg de la propera hora, començam invertint i ho fem amb la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica.
L'evolució de l'economia global ha provocat l'aparició de nous productes i mercats de la mateixa manera que també ha comportat canvis substancials en les tècniques, funcions i objectius empresarials. Els professionals financers disposen, ara més que mai, de les habilitats necessàries per crear valor, destinar i distribuir recursos econòmics amb gran eficàcia. En aquest sentit, hi ha a disposició dels interessats màsters universitaris en mercats financers. Si repassen els conceptes bàsics d'estadística i matemàtica financera, s'estudia l'estructura de mercats i de productes, la fiscalitat dels darrers productes financers i les dinàmiques actuals d'inversió col·lectiva. Entre altres matèries, s'imparteixen les següents: optimització avançada del binomi rendibilitat-risc en carteres de clients, aprofundiment en el coneixement del mercat de renda fixa, anàlisi i càlcul del risc en la inversió d'actius de renda fixa, anàlisi de la volatilitat, domini del càlcul del valor liquidatiu d'una acció o participació, domini del marc tributari de les operacions financeres i capacitat de gestionar professionalment la cartera d'un client optimitzant la rendibilitat financera o fiscal. Així, en el màster es formen professionals dels mercats financers, des de brokers fins a gestors o branca privada, passant per gestors de fons d'inversió, gestors de riscos, analistes financers, directors d'oficina i gestors de tresoreria bancària, entre altres. El sou dels assessors financers oscil·la mensualment, en termes nets, entre els 1.700 i els 2.500 euros més comissions, mentre que en el cas dels gestors financers pot arribar a quantitats estratosfèriques.
Incorporació immediata, el programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Amb Toni Traveria. Les característiques de la formació.
Idò, just en aquest punt, com dèiem a la introducció, fem ja aquesta connexió via telèfon amb Barcelona per parlar amb Xavier Brun, el professor Brun. Gràcies per acompanyar-nos, professor, benvingut.
Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
Només faltaria. Com dèiem, codirector del màster universitari en mercats financers que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, justament a Barcelona. Dues preguntes, potser un poc obligades per començar a situar-nos, professor. D'entrada, què és la borsa, com la podríem definir en termes entenedors per a tothom, i què són els mercats, el que popularment es coneix com a mercats?
Sí, responc la primera, perquè la segona abans que la primera.
Correcte.
Què són els mercats financers? És un gran supermercat on es compren i es venen actius financers. Llavors, com tot supermercat, hi ha la carnisseria, hi ha la fruteria, hi ha la pescaderia, i això què són? Doncs diferents mercats amb diferents característiques. Hi ha el mercat financer de bonos, deute a llarg plaç, i això s'anomena mercat de renda fixa. Hi ha un altre mercat que són on es compren i es venen les accions, que aquest s'anomena mercat de renda variable o popularment com la borsa. Per tant, podríem definir que la borsa és aquell lloc físic on s'uneix l'oferta i la demanda d'accions.
Per tant, era pertinent fer la resposta en primer terme, responent que són els mercats financers, i en segon terme, què és la borsa, com bé vostè ha observat. D'entrada, el presentàvem això com a codirector d'aquest màster universitari en mercats financers. A qui va adreçat particularment aquest màster, professor?
Mira, abans de respondre a aquesta pregunta, deixi'm contextualitzar-ho, no?
Correcte.
A la gent, jo crec que li pregunta, que li preocupen dos coses. La salut i els diners. Llavors, quan és la salut, se'n va a un metge, no? I quan són els diners? Doncs aquí és on entrem nosaltres, els assessors financers, els gestors de fons d'inversió. Nosaltres, per tant, en el màster, el que estem fent és formar a tota la gent que es vulgui dedicar als metges, podríem dir, de les finances, no? I aquí agrupem dos grans grups. Per una part, agrupem a la gent que vol donar assessorament financer, aquella que entra un client per la porta i li diu, escolta, tinc un mal de cap, i és que no sé què fer amb els meus estalvis, no sé si arribaré a la jubilació amb un salari X o amb un salari Y, no? I l'assessor financer l'ajuda en tot aquest camí, val? Que és la vida financera d'una persona.
Sí.
I l'altre són els gestors dels fons d'inversió o gestors d'institucions d'inversió col·lectiva, on quan l'assessor financer determina que s'ha d'invertir en un determinat producte, aquest producte normalment és un fons d'inversió. De tal forma que els gestors agafem aquests diners i els invertim. Val? Per tant, formem a dues persones, els assessors financers i els gestors de patrimoni. I amb quina importància? Que l'assessor financer, com igual que un metge, si vols que sigui professional, ha de fer un MIR, els assessors financers, per la seva importància, el regulador, que és la Comissió Nacional del Mercat de Valors, ha dit que també és necessària una formació. Doncs bé, la gent que faci el màster universitari en mercats financers ja estarà acreditat automàticament per part de la CNMV per poder donar assessorament financer d'un punt de vista professional.
Correcte. En cas contrari, no. És a dir, si no s'ha fet aquest màster, no està una persona homologada per exercir totes les garanties i tots els pronunciaments aquesta tasca.
Una persona que surt del grau d'economia o de finances no està acreditada per donar assessorament financer. No el pot donar. Ha d'impartir una sèrie de cursos. I la CNMV, un d'aquests cursos, diu que és el màster universitari en mercats financers.
Que en el conjunt d'Espanya, per cert, professor, no sé, hi ha el de Barcelona que vostè codirigeix, la Pompeu Fabra, quants màsters similars hi ha en el conjunt de l'Estat, que vostè sàpiga?
Uns 10-15 homologats per la Comissió Nacional de Mercat de Valors. I cada un és, té les diferents característiques, no? Hi ha alguns que estan molt focalitzats en superar un examen, és a dir, a superar un examen que és el que t'acredita, no?, com a assessor financer. Per tant, nosaltres aquests els fem més com una acadèmia. Tots aquests màsters que preparen per l'examen els veiem com una acadèmia. I després hi ha altres màsters que nosaltres anomenem com professionalitzadors. És a dir, què t'expliquen en aquell màster perquè si hi ha hagut el de contractar no t'hagi d'explicar. Doncs aquest grup estem nosaltres. Intentem que sigui un màster professionalitzador. Que si jo t'haig de contactar, per exemple, a Toni, a la meva gestora, pues escolta'm, no t'hagi d'explicar res després d'haver fet aquest màster, no?
Correcte, que tots els secrets estiguin sabuts, no? Si més no explicats.
Correcte.
També, ja ho ha dit vostè de passada, d'entrada, una cosa és, una figura és la de l'assessor financer i una altra de molt diferent, o totalment diferent, és el gestor financer.
Sí. El gestor financer el que té és rep els diners dels estalvis de la gent, per tant té una responsabilitat molt gran, que és que té entre mans a l'estalvi de la gent. En aquest cas, jo, a part de ser codirector del Màster a Mercats Financers, soc gestor d'un fons d'inversió, i creu-me, té una responsabilitat molt gran quan inverteixo en una acció. Per tant, jo inverteixo, que no vol dir que aposto. Bé, un cop dit això, tu reps. Què busca una persona? Obtenir la màxima rendibilitat. Per tant, aquí es fan una espècie de rànquings. Igual que el futbol, i el que doncs està primer de tot, no? I el que està primer de tot doncs va molta més gent. Què ves al mercat? Doncs que si tu estàs a dalt de tot, que vol dir obtenir molt bones rendibilitats, el venir més gent vol dir que la gent t'inverteix més diners. No? Si t'inverteix més diners i ho fas molt bé durant molt de temps, doncs al final això es converteix com una estrella del futbol, és a dir, seria com un Messi, no? Per tant, podríem dir que dins del món de gestors de fons d'inversió hi ha els Messis, que són gestors que porten molts anys, que ho han fet molt bé, i fer-ho molt bé vol dir tenir més rendibilitats que els índexs bursàtils, aquests que coneixem nosaltres com l'IBEX 35, el Dow Jones, etcètera, etcètera. De la forma que la gent diu, home, si jo vull invertir a Espanya, doncs puc anar a l'IBEX 35 o a aquest gestor que ho fa millor.
Correcte, ja hi ha aquesta de possibilitat oberta.
Correcte. I això és la figura dels gestors de fons d'inversió, on aquí sempre intentem, o sempre els assessors financers intenten buscar els messis de la gestió per tot el món.
S'entén. És a dir que normalment un assessor i un gestor no coincideixen en la mateixa persona.
No. I és més, la CNMV intenta separar, perquè si no tens incentius a que... Jo, per exemple, a tot hora et digui, no, tu el que necessites és invertir al meu fons d'inversió.
Clar.
Bueno, parlem-ne. Vale? És com si un metge al mateix temps tingués una farmacèutica.
Clar. Això seria discutible o com a mínim poc ètic, diríem, no?
Correcte.
D'acord. En tot cas, més enllà de qui va dirigit el màster, del qual ja ens ha donat constància ara mateix, professor, no sé a quin nivell de demanda té aquest màster i quina edició és. No sé si és la primera, la segona, o si ja té una trajectòria llarga.
Bueno, com a màster universitari, és la setena edició, però la UDA universitari, què implica aquesta UDA universitari? Que nosaltres, l'Agència de Qualitat Universitària, l'ACU, que depèn, en aquest cas és derivat de la Generalitat, ens ha donat un segell, que és un segell per entendre'ns com una ISO, com un segell de qualitat, que tot el que es fa és de qualitat, que no és un compendi, no és un sumatori de conferències, sinó que, escolta'm, la gent realment ho aprèn, com ho aprèn, per què ho aprèn, de quina forma ho aprèn. Tot això hem hagut de passar una auditoria forta, que el resultat ha sigut, escolta'm, és un examen, és un màster de qualitat, pum, us donem el segell. Aquest segell és la UDA universitari. Bé, això és la setena edició, però el màster va néixer abans de ser universitari, a l'any 2001. Per tant, ja portem una dilatada trajectòria on els professors, el bo és que a tots els professors ens valoren. A la Pompeu de la Mania, que tots els professors que passem per allà, tots són ben valorats. I si no és ben valorat, doncs al final, escolta'm, doncs la número d'hores docents disminueix o inclús desapareix.
O sigui, perquè... també en aquest capítol hi ha competitivitat, eh?
Sí. Completament. Completament. I sobretot la part dels màsters, aquesta és una edició, el que és la setena edició del màster universitari, però ja porta molt més, porta més de 15 anys, no? El que busquem és que el professorat tot sigui professional de la matèria. És a dir, en el meu cas, que comentava que soc gestor de fons d'inversió, jo explico anàlisi fonamental, el value investing, perquè és la meva filosofia, és el que faig cada dia. I els expliques amb casos reals, com ho fas, per què ho fas, coses, intenten explicar que estiguin fora dels llibres. Perquè els llibres, algú pot mirar amb un llibre, o inclús avui dia amb un vídeo de YouTube, i t'ho explicarà molt millor que un professor.
Però no el cas pràctic, no? Que és el que el dona Exacte. Aquest valor afegit, diríem.
Correcte.
D'acord.
Però expliquem teoria, també.
Sí.
Expliquem la teoria, però d'una forma... simple, que no simplista.
Correcte, s'entén la diferència i el matís. Parlàvem d'això, dels assessors financers, de gestors financers com a públic destinatari d'aquest, o futurs professionals que cobreixen aquest màster. Pel que fa a nombre de participants en el màster en aquesta edició d'enguany, quines xifres ens mouríem, més o manco?
Estem entre 20, estem a 20. Però com a màxim, i realment perquè a la Barcelona School of Management, que és on es fan els màsters de la Pompeu, que és la BSM UPF, que està aquí al carrer Balmes, les aules ens limiten. I aquesta limitació és màxim 30 persones.
Màxim 30?
Màxim 30. I realment nosaltres com a directors on ens sentim còmodes és entre 20 i 25.
D'acord. I el perfil de l'estudiant per procedència d'anteriors graus universitaris, per interessos, fins i tot, per què no, per procedència geogràfica, quin seria aquest retrat robot de l'alumnat?
Mira, comencem per procedència. Val? De quins graus pot venir l'alumnat, no? Doncs principalment ve per graus de relacions amb finances, economia, finances, graus de dret, és a dir, ens trobem que cada any algun alumne de dret tenim, i a vegades pot ser d'alguna enginyeria, no? Els vulgui derivar més a la part d'assessor financer o gestió de patrimonis, no? Per tant, seria més o menys, però el gran gruix és gent de finances i en segon punt de dret.
Correcte.
La nacionalitat, això per grau, no? Llavors, en quant a experiència,
sí,
doncs podríem dir que el 40-50%, normalment cada any intentem que parlo aquí, és gent sense experiència que ens ve de grau, i l'altre 50% és gent doncs, que té entre 2-3 anys d'experiència. Per quina raó no ens ve públic amb molts més anys d'experiència? Perquè al final són 3 dies a la setmana, de 5 i mitja a 9 i mitja de la nit.
Durant quant de temps?
Durant 9 mesos, d'octubre a juny.
És a dir, és bastant intens, eh?
Sí, sí. Clar, aquesta intensitat, a mesura que vas adquirint experiència o seniority, doncs la tens que cau menor, no?
S'entén. Parlàvem justament d'aquesta procedència, més que de nacionalitats, que també, professor, també per comunitats, és a dir, no sé si de les Illes Balears tenen alumnat en el màster, sí?
Doncs sí, justament aquest any tenim un d'Eivissa, però sí, és un comú que sempre tinguem alumnats de qualsevol de les illes, que ens venen a fer el màster. És a dir, és un lloc, una procedència que, és comú, no és estrany.
I pel que fa a homes, dones, al lotes que diem aquí a les illes, o a Mallorca particularment, hi ha més tendència públic masculí o públic femení? Hi ha igualtat en aquest sentit?
Doncs, sincerament, nosaltres aquí no fem cap diferència, perquè al final, quan ens entra un currículum, el mirem, però les peticions d'informació ja hi ha un elevat grau d'homes. Per tant, és un sector doncs, que per qualsevol situació desperta més interès per part dels homes.
Però amb molt percentatge, és a dir, un 80-20... Sí? Caram.
Sí.
D'acord.
Sí, sí.
En tot cas, dèiem aquest màster que ens relatava ara vostè la durada i la intensitat que té des de l'octubre que comença fins al maig, crec que ha dit que acaba. Tenim aquí imprès això, els ítems de què es compon el mateix màster, matèria 1, aspectes analítics i teòrics, matèria 2, mercats financers, i així fins un llarg, etc., amb subcategories. En definitiva, podíem fer un petit esbós, professor, de què s'explica o què aprendrà l'alumnat en cadascun dels mòduls.
I tant. I permeta obrir un paral·lelisme amb la cuina.
A veure.
Nosaltres agrupem el màster en 4 grans blocs. El primer bloc és els mètodes analítics, que és tota la part més teòrica, que dins de la cuina serien, escolta'm, tenim aquí el peix, tenim en què es basa, no?, diferents graus de cocció, els aparells de la cuina, etcètera, etcètera. Tota la part més teòrica. I aquí hi ha doncs és a macroeconomia, matemàtiques financeres, estadística, etcètera, etcètera. Un segon bloc, que aquí serien els diferents plats, que serien els mercats financers que abans hem comentat, on hi ha cinc grans mercats financers, no? El monetari, la renda fixa, renda variable, divises i derivats. Doncs això serien els diferents plats. Ensenyem a cada alumne a cuinar els plats de peix, els de carn, les postres, etcètera, etcètera, no? Un tercer bloc seria la fiscalitat. Òbviament, si estem parlant de la salut financera d'algú, la fiscalitat cobra un paper molt important. És per això que és necessari explicar la fiscalitat, que seria una miqueta els aderezos, no?, que posem a cada un dels plats.
Sí,
i l'últim gran bloc és la gestió. És a dir, podem la gestió pot ser, ens ve un client, que això el que fem és simular la banca personal i la banca privada,
sí.
O tens un fons d'inversió, que és un gestor de fons d'inversió. Per tant, aquest últim punt seria, molt bé, ara que ja saps cuinar diferents plats, fes-me un menú. I aquest seria el quart gran bloc, no?
És a dir, una formació molt, molt completa amb aquest símil gastronòmic que vostè bé ens plantejava ara mateix, eh?
Intentem que gaudiu bons professionals, perquè som conscients d'una cosa, que la qualitat del màster la podem donar nosaltres, amb el contingut, amb el professorat, però el prestigi ho donen els alumnes, a base de la seva experiència i la seva recomanació a futur. I aquest és el millor actiu que podem tenir. Per tant, sempre intentem donar el millor per ells.
Clar, perquè en aquest sentit, professor, què creu que és, en funció de la seva experiència també com a docent, allò més important que històricament s'endú l'alumnat que ha cursat o que està cursant aquest màster?
Doncs la satisfacció que acaba el màster dient ara sé que sé. És a dir, comença el màster sabent que no en sap, per això cursa el màster.
Sí.
A mig del màster no en sap que en sap i aquí a vegades es posa nerviós. Però al finalitzar aquest menú que comentàvem, aquesta quarta pota, ja comença a veure doncs, que realment adquireix aquests coneixements. I en aquest moment, quan ja veu que sap, es posa molt content, no? I jo recordo la màxima, una alumna que em va dir Xavier, és que sé més que el meu director d'oficina.
Caram. Que sens dubte és un motiu de satisfacció, d'orgull, d'altra banda, i que planteja que s'ha ben aprofitat el màster en qüestió, no? Sens dubte.
Efectivament. I és gent motivada. Sí, el que intentem buscar és gent que motivi, perquè ens doni aquest prestigi, no?
Correcte. De fet, parlàvem aquests termes gastronòmics dels plats, de les diferents tècniques, etc. I en tot cas també crec que això s'ha de posar en pràctica amb un treball de final de màster, no?
Efectivament. Tot això és, escolta'm, ja ho hem tingut, no? Però cada un de vosaltres ha arribat al màster volent saber algú molt concret, no? O especialitzant-nos en alguna cosa. Nosaltres us hem donat, anem a dir, una visió genèrica, no? Doncs ara cada un de vosaltres es pot especialitzar on vulgui. I aquesta especialització, en lloc de fer com els graus, que és diferents especialitzacions molt, molt, podríem dir, encursetades, a través del treball final de màster, el que intentem és que cada un especialitzi. I el que volem és, i els donem un missatge molt simple, heu de fer un treball de tal forma que algú pagui per ell. Si algú està disposat a pagar pel teu treball, això és un bon treball final de màster.
Si no és així, no és un bon treball.
Correcte. Llavors, amb aquesta base, doncs pot ser de diferents tipus de treballs, no? Que hi ha des de com pensen els gestors, o si vindrà una crisi, o el blockchain, com impactarà sobre un determinat sector, o si les criptomonedes poden ser o no un bon actiu, o on se'n va la banca i on se'n va l'assessorament financer, o inclús un manual de com crear una empresa d'assessorament financer, les famoses EAFIs.
Ja que ens ho plantejava, professor, només de passada, però la seva resposta, per favor, no per falta d'interès, sinó per falta de temps, millor dit, ens deia això, el virar o anticipar una crisi. S'està parlant que potser tornem entrant en una crisi o una recessió econòmica. Com ho veu vostè així, molt, molt resumidament?
Bueno, pot ser una profecia autocomplida. Si tots pensem que hi ha una crisi, què començarem a fer? Deixar d'anar a sopar, deixar de comprar, en definitiva, comença a estalviar per el que pugui venir. Si això ho fa una persona, no passa res. Si això ho fa un col·lectiu, que és un estat, doncs al final el consum reduirà i al final es complirà, no? Jo penso que hi ha una reducció del creixement que no vol dir que vingui una crisi.
Correcte.
Val? Tot això ho estan gestionant molt bé, jo crec, els bancs centrals, i fa una pota molt important que és la política fiscal, és a dir, l'incentiu fiscal a que tots i cada un de nosaltres, escolta'm, doncs, ens invitin o ens empuixin a consumir més, no? Com podria ser, per exemple, una baixada de l'IVA o una baixada de l'IRPF.
En qualsevol cas, queda clar, professor, que aquest màster és complet, ja ho hem abordat un poc, i que normalment les persones que el compleixen, que acaben aquest màster, tenen bona col·locació en el mercat laboral. És així en el 100% dels casos? Tots els alumnes, totes les alumnes que passen per aquest màster tenen sempre el seu lloc de feina esperant-los? O estan ja incorporats al mercat laboral?
És un lloc, són llocs de treball que no apareixen tots els mesos, per tant, però Què vull dir amb això? Que la gent es col·loca dins del món financer un cop acabat el màster en els pròxims 3 mesos. És a dir, el gran gruix, el 80-90%, es col·loca en 3 mesos. Uh-huh. I el 100% en 6 mesos.
Caram.
Què passa? Que tota aquesta gent, doncs al final, quan va veient, ostres, ofertes laborals, doncs, per exemple, jo vull assessorament financer, començo a assessorament financer, però vull anar a la banca privada. Uh-huh. Quan veig una oferta de banca privada, salto, no? Llavors, si comencem a analitzar les primeres edicions, hi ha gent que realment està molt ben col·locada, inclús hi ha gent que ha muntat la seva pròpia empresa d'assessorament financer amb molt d'èxit.
Uh-huh.
I per nosaltres això és com un fill que el veus que...
que li va bé a la vida, no?
Que li va bé la vida, no?
I tant que sí.
I som els primers a estar contents.
Uh-huh. Ben segur que és així. En tot cas, una darrera reflexió per part de vostè, professor, que és com creu que estan percebuts a dia d'avui els assessors i agents financers pel conjunt de la ciutadania, per la societat en general. En brevetat, per favor.
Un aprovat justet. Perquè molts d'ells provenen de la banca. I, lamentablement, la banca, fins ara, era jo has de vendre, tu has de vendre el meu producte, que no té per què ser el millor, no és el Messi.
Mm? Uh-huh.
Per sort, ara se n'ha ampliat i ja es donen compte que la importància o qui és més important no és l'entitat dels seus productes, sinó que és el client. Per aquesta raó ja els assessors financers s'estan apropant més al client, què necessites, si jo no ho tinc no passa res perquè ho puc buscar a fora, uh-huh. I jo crec que això està millorant. I sobretot està molt amb, uh-huh. l'assessor independent. Aquest sí que gaudeix d'una bona qualitat per part dels seus clients.
Uh-huh. I doncs nosaltres també estem contents de la qualitat de l'exposició de Xavier Brun, com dèiem, codirector del Màster Universitari en Mercats Financers de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Gràcies per aquesta connexió telefònica i sobretot gràcies per les seves explicacions.
Gràcies pel vostre temps.
A reveure, professor, molt amable.
Gràcies.
I doncs nosaltres fem la primera pausa per la publicitat i després tornem justament escoltant la valoració social, és a dir, l'enquesta al carrer.
Incorporació immediata. Toni Traparia.
Viajes Halcón y Viajes Ecuador te ofrecen unos viajes para fin de año exclusivos para nuestros clientes. Al País Vasco, Andalucía, Galicia, en pensión completa y gala de fin de año incluida, desde 550 euros. Reserva ya en Viajes Halcón y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Són moltes les persones que viuen a les Illes Balears i que tenen dificultats per accedir a un lloguer. Volen donar una mà als residents. Pagues un lloguer que no supera els 900 euros? T'ajudam a pagar-ne fins a un 40%. I si ets menor de 35 o major de 65 anys, t'ajudam fins a un 50%. Informa-te'n a la web habitatge.caib.es o al 900-780-000. Ministeri de Foment i Conselleria de Mobilitat i Habitatge. Govern de les Illes Balears.
Perquè tenim ganes de saber, de comprendre les raons i les conseqüències. Perquè tenim ganes de conèixer, encuriosir-nos i tafanejar. Perquè tenim ganes d'experimentar i divertir-nos. Per tot això, i perquè ho volem compartir amb vosaltres, us esperem en el magazín de Ciència i Medi Ambient de la Ràdio Pública de Balears.
Balears fa ciència amb Enric Colat. A IB3 Ràdio, dissabte a les 11 del matí.
Mon pare era molt gran, però ma mare era molt petita, molt nerviosa, i li deien a Maria Lídia ser viuda. Perquè a 25 anys va quedar viuda. Pràcticament fins als 15 anys no la vaig veure. A més, jo no vaig sentir mai. No sé jugar ni sé fer una carícia a un nen petit. A partir de 8 anys i mig vaig fer feina com els homes. Tenia 172 a baix de les meves ordres.
Les arrels i la cultura oral de les Illes a Aire. A IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre, amb Joan Cabot.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org.
La valoració social.
Bueno, que se dedica a estudiar los valores del mercado, de las empresas, que cotizan en bolsa y demás.
Pues los agentes de bolsa, sí. Supongo que son los que miran lo que sube y baja la moneda, no sé, no tengo ni idea.
Yo no conozco nada, no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que es un agente de bolsa.
Pues no sé, una persona que trabaja en bolsa, que vende y compra acciones, que a veces gana dinero, a veces pierde.
Sí, que sube los intereses de una cosa, de un negocio, sí, de... y tú puedes comprar acciones, vamos a decir. ¿O suben o bajan?
Bueno, no, sabemos poco. Sí, no tenemos mucha opinión, no.
Agente de bolsa, pues imagino que sea algo de economía, lógicamente, y ya está, no sé nada más.
El tema económico sé poco, la verdad, no, la verdad lo desconozco.
Son gente que se dedican a invertir dinero. Muchas veces destrozan la familia de muchos porque es como un juego del Monopoly.
Bueno, es una persona que se dedica a mirar los valores, cómo va la empresa, o sea, para ver las inversiones que la gente hace en empresas para hacer crecer su dinero. El agente de bolsa aconseja a las personas sobre cómo puede ir una empresa o no, para saber si pueden invertir en ella, ganar dinero o no. Y bueno, es una profesión muy... se basa en casi en adivinación, porque nadie sabe cómo puede ir una empresa, nadie sabe cómo ir al mercado, pero bueno, creo que se trata de eso.
Incorporació immediata. Toni Travaria. El dia a dia de la professió.
Idò, ja la segona part del nostre espai, en efecte, el dia a dia de la professió, parlant avui d'agents i assessors financers, que ja ens ha quedat clar a través de la primera exposició inicial del professor Xavier Brun, que són figures diferents, complementàries, però que cadascuna té les seves atribucions. En definitiva, hem escoltat aquesta enquesta, aquesta valoració social, i tenim ara el testimoni, ja el saludant per aquest ordre, Lluís García Langa, com dèiem a la introducció, gràcies per acompanyar-nos.
Què tal, gràcies a vosaltres.
Com dèiem, president i assessor de Cidicler SICAP, i d'altra banda, en aquest cas també, via telèfon, ens acompanya Robert Casajoana. Gràcies per acompanyar-nos, senyor Casajoana.
Gràcies a vosaltres.
Com dèiem, assessor i gestor financer d'SLM. Han escoltat aquesta enquesta, en Lluís, que el tenim aquí a l'estudi, posava cares així d'estar-hi algun comentari en desacord. Si vol, comencem justament per a Lluís García Langa.
No, mem, crec que primer és molt trist que la gent no entengui conceptes financers bàsics i com funciona l'economia, perquè en el final mos deixam sa pell fent feina per guanyar dos bes i per estalviar algo i després pues, mos és igual, no? En canvi, quan mos comprem un telèfon mòbil, mos informam, tots sabem lo que és la memòria RAM, píxels, pulgades, tot això ho sabem i el que realment mos costa, que és aconseguir dos bens, mos lleva temps, mos lleva energia, estar amb sa família, fer viatge, el que sigui. Encara que t'agradi molt sa feina, te lleva d'altres temes i després aconseguim els dos bens per res. Després mos és igual el que passi amb ells. Me sembla molt trist, perquè hi ha comentaris, després a lo millor en ses preguntes, pues ja, que és com el monopoli, que és exercici d'adivinació, evidentment, si és per experiències que s'han trobat a un mal assessor financer, a un banc amb poca ètica, a un guru d'aquest feriant de vendedores de crecepelos, perquè realment no és ni molt menys això.
Mm-hmm. Com bé diu Lluís García Langa, anirem entrant en matèria en el curs dels propers minuts i les properes preguntes. En primer terme, aquesta primera reflexió de Robert Casajoana, no sé, senyor Casajoana, si està en la línia de Lluís García Langa, o en tot cas, què opina, valgui la redundància, d'aquestes opinions de la ciutadania?
Sí, a veure, primer, saludar-te. Hola, Lluís.
Què tal, Robert? Com va de tot?
Aquí estem, des de Barcelona. No, jo m'agafo una mica més de filosofia, del company Lluís. Sí, a veure, m'han semblat estar divertides algunes de les afirmacions i al mateix temps jo crec que aquesta enquesta és molt reveladora d'un dels problemes que jo crec que té aquest país, que és la baixa formació financera de l'usuari de serveis financers. Tenim una baixa formació financera molt per sota d'altres països. Jo vaig estar, per exemple, 8 anys treballant a Londres i crec que el ciutadà mig anglès té una formació financera superior a l'espanyola, i on tendim, a l'inversor o a l'estalviador, tendeix a criticar i a posar, diguéssim, en responsabilitat única i exclusivament de les seves bones o males experiències, sobretot les males, a l'assessor financer. Uh-huh. I, home, segur que tenim la nostra part, perquè ens dediquem a això i assessorem, però també crec que, una mica com apuntava el Lluís, tot el que sigui doncs, una mica de ganes, no?, d'entendre els conceptes financers bàsics per part de la ciutadania, doncs ajudaria moltíssim a tots.
Uh-huh. Sens dubte que sí. De fet, deia vostè, senyor Casajoana, els usuaris de les finances, que en definitiva són tots, no?, perquè com també plantejava Lluís García Langa, tots tenim necessitat de dubbers, de comprar i de vendre a diari, com qui diu.
Totalment. És que, de fet, també jo crec que aquí és un problema que ve ja del sistema educatiu, del batxillerat. Jo crec que unes nocions mínimes o bàsiques de conceptes financers, que no és que els vulguem saber perquè ens dedicarem a ser professionals d'això, sinó que els necessitarem perquè en el nostre dia a dia ens ho trobarem i ens afectarà de manera molt important les nostres finances, doncs no els coneixem en aquest país, perquè al final a vegades sabem molt del que fem, estem molt atents d'allò que guanyarem, millores de salari, millores d'ingressos, que és importantíssim, però una vegada els tenim, la manera de gestionar-los és tant o més important de com els has guanyat. I aquí és una, a Espanya la gent es perd i no sap el que és un IRPH, no sap el que és un interès fix, un interès variable, no sap el que és un mercat de derivats, un mercat de renta fixa. Estem molt perduts i això ens acabarà afectant a les nostres finances personals, segur.
Caram. Idò, parlant de finances, i ara entrem ja en el capítol personal tant de Lluís García Langa com de Robert Casajoana, per exemple, ara amb vostè, Robert, què el va impulsar a dedicar-se a això que s'està dedicant a dia d'avui?
Jo crec que va ser un conjunt, va ser multifactorial, no? Jo vaig fer COU, ara ja no es fa, em sembla, jo vaig fer COU Ciències, em donaven bé les matemàtiques i els números, m'agradava bastant, però vaig fer un any, jo no vaig començar amb això, jo vaig començar a estudiar enginyeria, però vaig notar que l'enginyeria era molt, molt de números, i a mi la part de ciència social que té l'economia i els mercats m'agrada molt, i això em va tirar més cap aquí. I a més, doncs, bueno, una curiositat innata, perquè els hi ha una petita anècdota, si vols te l'explico, us l'explico.
Sí,
que jo amb 16 anys, quan encara estava a l'institut, doncs seguia una sèrie d'accions, concretament Altos Hornos de Vizcaya i Aircross, i un dia jo soc d'un poblet molt petit, que es diu El Papiol, a prop de Barcelona, i me'n vaig directament a la caixa d'estalvi i els dic, vull comprar aquestes accions. Clar, jo era menor d'edat, truquen al meu pare immediatament, i dic, tens aquí el teu fill que vol comprar unes accions. No pot, perquè no té la potestat per fer-ho. Amb els estalvis poquets, els estalvis que et donen per Nadal, els avis, els tiets i de més. I ell va venir el meu pare, va signar-hi per mi, i vaig fer la primera compra, i encara tinc algunes, aquestes dues no, però després vaig comprar Cesa, per exemple, i encara les tinc, per un tema emocional. Bueno, m'agradava.
Una anècdota curiosa i que reflecteix aquest interès per la matèria, no? com diríem. I en el cas de Lluís García Langa, que per cert ens deia, i ara ens ho podrà explicar per tota l'audiència, que no era particularment hàbil, sense que això vulgui dir que sigui fos dolent, en les matemàtiques, no, Lluís?
Sí, jo som menys romàntic que en Robert, i no tinc una anècdota tan bona, que no la coneixia, Robert, ja.
Sí,
m'ha agradat. Pues no sé, era un poc d'atracció cap en el mundillo, no? No sé ben bé per què, no sé si d'alguna pel·lícula, no sé si de veure el telediari, no te sé ben bé dir, i pues quan acabes COU, jo també vaig fer COU, pues d'això que vaig tirar per carreres d'economia. Després allà, a la carrera, que pràcticament no t'ensenyen res de lo que és borsa, de lo que és mercat financer, algo de teoria, però realment surt d'allà i no tens ni idea, però sí que me treia i vaig fer qualque formació específica de borsa, concurs de borsa que se feien aquí a sa UIP, i pues de, no sé, sí que me vaig un poquet enamorar, no, del món financer, perquè realment crec que és un món molt, 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 molt interessant i que val la pena conèixer. Sí.
Aposta, avui en parlem. En el cas de Lluís García Langa, des de quin any està introduït en aquest món
laboral? Jo vaig entrar en el 2003, després de quan vaig acabar la carrera, pues, típiques pràctiques a entitats financeres, i jo vaig entrar a una societat de valors que es diu Gaesco, es deia Gaesco, ara es diu GBC Gaesco, a Palma, i vaig entrar en 2003. A part, va ser 2003, veníem de sa bimbolla.com, que va petar l'any 2000. Després de 3 anys de caigudes, vaig fer un màster, a part des que ja tenia, vaig fer un màster de veure com se comportava sa gent amb carteres de moltes pèrdues. Crec que va ser molt, molt interessant per jo, un lot de 23 anys, que deia, ostres, aquí s'ha de fer algo, i no basta analitzar un poc a t'empresa, sinó el comportament de sa gent. És molt important,
no?
Que ara és assessorament financer, sí.
Ens deia, per tant, des del 2003, en el cas de Robert Casajoana, des de quin any està introduït en aquest món concretament?
Jo des del 1997, serà per un tema d'edat, perquè va ser també acabar la carrera, el 96 i el 97 vaig entrar en una agència de valors d'aquí de Barcelona, on vaig estar treballant fins al 2004, i el 2004 vaig buscar nous reptes i me'n vaig anar cap a Londres, com us comentava abans, i vaig estar en institucions financeres a la City de Londres fins al 2012, que vaig decidir tornar cap a la terra, i va ser un moment una miqueta difícil de tornar, perquè el 2012 realment la situació financera aquest país era bastant molt precària, i vaig agafar un temps sabàtic perquè realment els nervis i l'estrès de la gran crisi del 2008-2009-10 a Londres va ser molt, molt important, i el 2013 vaig continuar una altra vegada fent el mateix, en aquest cas pues, sent agent financer, agent bancari, aquí a Barcelona, i aquí segueix.
Parlem un poc de les respectives empreses. Per exemple, en el cas de Lluís García Langa, si declara-s'hi cap, a quin àmbit fa feina, amb quins clients atén, etc.
És una cartera gestionada en format SICAP per temes d'agilitat i de fiscalitat, en sa que pot invertir qualsevol sense un mínim d'inversió, i el que feim és assessorar aquest conjunt de dobbers de sa gent, de coinversors entre ells. Jo tenc tots els dobbers invertits amb aquesta cartera, tots els meus dobbers estan allà, i el que feim és, amb una política d'inversió no molt agressiva, perquè no donar molt de sustos, intentar via fons d'inversió, via accions directes, pues, donar un poquet de rendibilitat amb pocs sustos. Dins que és un entorn complicat fer això, és el que procuram. Aquí està destinada a qualsevol persona que tingui uns estalvis, encara que siguin molt pocs, tot dir que no hi ha un mínim d'inversió. Nosaltres tenim clients des de 2 milions d'euros a 1.000 euros, gent que mos fica 50 euros en el mes, 100 euros en el mes.
Tots hi tenen cabuda.
Clar, i lo xulo d'això és que, perquè jo antes me dedicava a assessorar carteres individualitzades a l'altra empresa on estella. En tenir-ho tot junt, lo bo és que la persona que té 1.000 euros, la persona que fica 50 euros, té una gestió que replica exactament el que jo faig per jo i el que jo faig per un client de 2 milions d'euros. Crec que això, aquesta democratització de la inversió financera professional, crec que és molt, molt bona, i de fet els resultats i l'alegria dels clients cada dia pues se nota.
I per tant també l'alegria de vostè,
claro,
no?
Claro, claro, però primer un perquè jo som coinversor també.
I en el cas de SLM, Robert?
Sí, en el cas de SLM jo sóc empleat i soci d'aquesta entitat jurídica, que és un despatx que està al carrer Tosset, a Barcelona, que es diu SLM, i jo des d'aquí el que faig, perquè SLM és un agent, que diem un agent bancari, és una figura que diposita els diners en un banc, en aquest cas en Banc Espanya. El que fem aquí és, aprofitant la plataforma i l'immens abast que ens dona aquesta plataforma d'en Banc, doncs fer les inversions per clients de banca privada a partir de 250.000 euros, en fons d'inversió, en bons, en accions, en el que vulguin. En el cas concretament dels bons, doncs és una branca de la meva especialització, és el que feia a Londres, i fem molta inversió en bons de manera directa. I a banda, per patrimonis menors, doncs com deia abans el Lluís, no? Gent doncs, que té uns imports, doncs, no sé, que poden ser de 1.000 euros, 10.000, 30.000, també tenim un vehicle propi que es diu SLM Iceberg SICAP, que és un fons que bàsicament és un mixte defensiu, és a dir, que no busca sustos i que inverteix bàsicament en bons, i que aquest any està anant força bé, i amb el que portem d'any estem per sobre del 10%, per lo qual són aquestes les dues grans àrees que toquem a SLM.
Queda clar. Un poc ja ens deien de la seva procedència, els seus estudis previs, la seva vinculació en aquest món de les finances ja de fa anys, malgrat la joventut respectiva de Lluís García Langa i també de Robert Casajoana. En funció d'aquesta experiència, des de la perspectiva que dona el temps, què creuen, quin seria aquell paràmetre que necessàriament ha de tenir un assessor o un gestor financer a dia d'avui? Lluís, per exemple.
Pues, entendre un poquet a sa gent. El que t'he dit antes, en el final, el mercat, en general, és un conjunt de decisions humanes, de gent que compra i ven un actiu. En el nivell personal de cadascú, també. Per lo tant, hem d'entendre molt bé a sa persona quina por tindrà, quina reacció tindrà davant una baixada del seu patrimoni, quan haurà de menester dobbers. El comportament de s'inversor és fonamental, perquè en el final, mira, trobar un bon fons d'inversió, trobar una bona acció, trobar un bon bono de renta fixa, que això en Robert sap molt més que jo, però trobar el producte financer adient és molt, realment és molt fàcil. Hi ha classificacions, hi ha... Uh-huh.
Bueno, hi ha oferta, se
pot,
no, en el mercat.
Se pot analitzar, sí, uh-huh, que pots, evidentment pots filar un poquet més, però la base és que el client entengui el que està fent, que el client sàpiga que si puja tampoc s'ha de tornar loco i ficar tot allà, que si baixa, tranquil·litat, que, bueno, pues que és un... és com si dic, imagina't, un exemple que jo sempre li pos, tu tens un immoble, uh-huh, tu te posaries nerviós si te ve una persona i diu, tu te l'has comprat per 300.000 euros, per exemple, i te ve una persona, el teu veí, i te diu, te'l vull comprar per 200.000. Te posaria nerviós, o diria, tu que me comptes. Però realment, en el món de la inversió a llarg termini és el mateix. Tu tens una cartera d'inversió, uh-huh, i si t'ha caigut un 10%, realment és perquè en aquell moment s'està operant, s'estan intercanviant aquest actiu per un 10% menys del que tu vas fer. Uh-huh. És bo o dolent? Evidentment, no agrada, però no vol dir que en el teu horitzó temporal
hagis de perdre.
Uh-huh. O sigui, realment, això ja és molt difícil d'entendre. És molt difícil.
Cada persona és un món, no?
Claro, i per això a cada persona li has de tenir una inversió determinada. O sigui, uh-huh, no una persona que tingui 69 anys i estigui agafant dels seus estalvis per complementar la pensió pública no pot tenir molt de risc. Una persona de 40 anys que té els estalvis per quan se jubili, evidentment ha d'arriscar i ha d'assumir una certa volatilitat, però ho ha d'entendre. Sobretot, uh-huh, això, ho ha d'entendre.
I per això hi ha la seva figura. I en el cas de Robert Casajoana, quin seria aquell paràmetre necessari o imprescindible que hauria de tenir un assessor o un gestor financer a dia d'avui?
Jo te'n diria diversos, poquets, però diversos. El primer és tenir una bona base tècnica, una bona base d'entendre quin és el producte financer que estàs assessorant o venent, perquè un dels problemes que vam tenir, per exemple, aquí amb les preferents, és que alguns que venien les preferents, alguns ho sabien, però altres és que ni entenien quines eren les implicacions de vendre una preferent. Per la qual, primer de tot, com a professionals, tenim l'obligació, uh-huh, de tenir una bona base tècnica. Després ve la part de l'empatia amb els clients, que ho ha resumit molt bé el Lluís, aquesta empatia d'entendre quines són les necessitats, les projeccions a futur de la situació del client. Uh-huh. L'empatia amb els mercats s'han d'entendre quan portes molts anys, doncs els vas entenent cada vegada més, però mai els acabes, i aquí que ho digui jo, doncs pot espantar, però no els acabes d'entendre mai al 100%.
Del tot, no?
Uh-huh. Del tot no els acabes d'entendre, i davant d'aquests mercats jo crec que és molt important ser fred, no deixar-te portar per les emocions, perquè això és una recepta segura pel fracàs, ser fred, i de cara a tot el que és la teva feina, ser molt ordenat. Estàs tractant amb els doblers, com dieu vosaltres, que m'encanta la paraula, amb els doblers de la gent, i per tant has de ser molt, molt curós i molt ordenat.
Uh-huh. Un altre punt que volia fer...
Sí, jo afegiria, afirmaria de banda de tot el que ha dit en Robert també, independència. Uh-huh. És molt important i m'ha vingut a la ment quan has comentat lo de ses preferents. La independència és bàsica, perquè tu encara que coneguis el mercat i t'obliguin a vendre preferents, les vendràs. Per lo tant, ser un assessor independent és o fer feina per una empresa que te doni independència és bàsic, també.
I també guanyem salut mental, no?
Sí,
entre altres
i tant,
coses.
I tant.
I doncs nosaltres ara respirarem breument amb aquesta segona pausa per la publicitat i després ja entrarem directament en el dia a dia de la professió.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
El proper 10 de novembre se celebren les eleccions generals. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Sol·licita fins al 31 d'octubre la documentació necessària a qualsevol oficina de correus. La rebràs de manera gratuïta al teu domicili. 10 de novembre. Eleccions generals. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, amb José Luis Galindo, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Dones, 60 minuts per explicar-vos que té sentit mirar la vida amb ulleres liles. Un programa que et convida a pensar que un altre món és possible. Cada dimecres, de 6 a 7, a IB3 Ràdio. Ens acompanyeu?
Dones,
La vida en perspectiva de gènere. Dimecres a IB3 Ràdio. És servei públic. A IB3 Ràdio, incorporació immediata.
Idò, ja la recta final del nostre espai, avui parlant de finances i dels professionals que fan d'aquestes finances la seva matèria primera, la seva raó de ser d'alguna manera. Ja, com dèiem, Lluís García Langa i Robert Casajoana, i com dèiem també en brevetat, hem de conèixer com transcorre, com és el seu dia a dia particularment. Començarem amb el testimoni aquí a l'estudi de Lluís García Langa.
Ben, pues, el meu dia a dia, evidentment, hi ha una part important d'analitzar mercats, de veure com, pues, notícies econòmiques, cotitzacions de valor, sobretot els que més seguim, anàlisi de fons d'inversió.
A través de quines fonts arriben aquestes informacions?
Normalment hi ha plataformes gratis per la gent que li agradi el mercat. Hi ha, pues, de webs financeres, com podria ser Expansió, Finanzas.com, Visual Economy, etc. Nosaltres, pues, tenim de pagament, pues, TradingView, tenim Visual Chart, vale? I amb aquestes cercam, analitzam tant fons d'inversió com accions, com el dia a dia del mercat. Després hi ha una part, evidentment, molt important per jo, de fet, de l'anterior resposta, pues, ja ho podeu deduir, de xerrar amb els clients, amb els coinversors, tant els potencials que ens demanen informació com els que ja estan invertits, explicant què hem fet, què no hem fet, per què hem fet això, per què guanyam, per què perdem. És una part que jo m'agrada molt, realment m'agraden les tres, i la tercera seria un poquet de difusió financera. Tant sigui com donant formació a la gent, com a través, pues, de menjars de comunicació, que afortunadament mos cridau bastant i estic molt agraït perquè ajuda a la difusió financera, pues és la tercera part que de la meva feina. Després hi ha extras, també faig peritatges financers per clients que reclamen en els bancs, i de qualque pica de nanes en els jutjats a testificar, pues, lo de les preferents, hipoteques multidivisa, coses d'aquestes, accions del Banc Popular, coses d'aquestes que els clients se sent que li han estafat, pues, jo faig un informe independent d'aquest, o del producte que li han fet, o del client com a inversor o estalviador. Però se podria resumir un poquet amb això.
Quantes hores de feina serien diàriament, més o menys?
7, 8, 9, 10 de vegades, depèn del dia. El ser, pues, autònom, pues, tinc aquesta llibertat, però bueno, de les 8, 9, 7 no me lleva. No me lleva.
I els caps de setmana es fa feina regularment?
Sí,
mai,
en el final, com tens la sort que és un poc el hobby, també és la meva feina, evidentment, des cap de setmana aprofites per, pues, analitzar, pues, els fondos que vols analitzar més, que has de seguir per dilluns, dimarts, comprar, pues aprofites.
Idò, sempre amb intensitat, amb els cinc sentits posats en aquesta matèria. I en el cas de Robert Casajoana, com transcorre el seu dia a dia professional, Robert?
Intento tenir-lo bastant pautat, que després, depenent del dia i de les notícies que van sortint en mercats, tal pot desballestar tot, però si en un dia, diguéssim, que pot ser estàndard, intento, com us deia abans, el tema de l'ordre per mi és bastant important. Primer de tot, intento informar-me a través, nosaltres tenim una terminal de pagament que es diu Bloomberg, que és la que es fa servir a les principals places financeres mundials, que ens costa uns diners, però és molt útil perquè tens una font pràcticament infinita, és immens tota la informació que t'arriba de mercats. Per tant, el primer que faig al dia és veure què està passant al món, amb Bloomberg. Després, ràpidament, intento respondre a través de mail, telefònica, o reunir-me, pues, amb potencials clients que s'han interessat per la teva feina, per la teva societat. Després, intento repassar les carteres dels clients que ja tenim per identificar si hi ha alguna idea d'inversió a plantejar o algun tipus de modificació a les seves carteres. Després faig les trucades o reunions per exposar el que he analitzat anteriorment. Algunes visites, inclús a vegades, pues, a domicili, òbviament, d'alguns clients. I a nivell de l'equip intento cada dilluns fer una reunió d'inversions i comercial per posar en comú en l'equip. És molt important la feina, nosaltres som un equip de 4, doncs la feina en comú, perquè hem de tenir, òbviament, la mateixa visió, sobretot a nivell de mercats, del que podem fer. I després també dedico un temps a tot el que és mèrits escrits, entrevistes, ràdio, televisió, doncs, que molt amablement, com vosaltres avui, volen saber una miqueta més del que fem. I finalment, i això ja és pels dies, els dies de matrícula, com avui, doncs soc també docent, dono classes d'economia, i si dono classes d'economia com avui, doncs acabaré probablement a les a les 9:30.
Uh-huh. Que, de fet, d'alguna manera, també aquí a la ràdio ens estava fent, juntament amb Lluís García Langa, aquesta classe d'economia de finances, concretament. Ens queda, en tot cas, professor Robert Casajoana, que també Lluís García Langa, una darrera reflexió serà per respondre aquesta.
Els pros i els contres.
Màxima brevetat, perquè tenim escassament un minut i mig. Lluís, què és el millor i el pitjor de la professió?
El millor primer és que m'agrada molt i després la satisfacció d'ajudar els clients. Queda molt xulo i molt happy-happy, però és cert, t'ho promet que és cert. I el pitjor és la gran burocràcia que tenim, que està bé un control regulador, perquè després passa el que passa, però sobretot a les entitats petites la càrrega de burocràcia i de temes legals és molt, molt gran. S'aixuga.
Sí. Uh-huh. I en el cas de Robert Casajoana, finalment, i també en màxima brevetat, per favor.
Sí, per mi és la passió que em genera aquesta feina i, sobretot, a part de la passió del que m'agrada, els bons moments, com em diverteixo tant amb el meu equip com amb els clients, aquesta satisfacció. La part negativa, et diria que aquest país té una baixa formació financera que al final no és bo per la relació que tens amb el client i hi ha una gran dependència històrica a invertir en immobiliari i amb termini fix, i crec que hem d'anar més allà d'aquest tipus d'actiu.
Uh-huh. I amb aquesta reflexió ens quedem. Deia que ho passava bé, ha quedat clar en tot cas que no és com jugar al Monopoli, que pot tenir les seves, els seus punts en connexió, però que parlem d'una qüestió professional, seriosa, i que en cap cas no és un joc, això ha quedat clar. Idò, gràcies al testimoni doble de Lluís García Langa i de Robert Casajoana. Gràcies a tots dos.
A vosaltres.
I gràcies també, una vegada més, a la tasca a les vies del so d'una persona que sempre cotitza l'alça, avui dimarts també, respon al nom d'Iker Hernández. Gràcies a tots, adeu-siau, fins la setmana que ve.